Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Tornem-hi a ser, estem aquí una nova vegada, aquí amb tots vosaltres, diumenge a la tarda de 3 a 4, sense afany de lucre. El nostre comentari setmanal que fem aquí avui el dedicarem a la nostra proposta que hem, han lliurat els principals responsables de la Temàtica Social de Catalunya sobre el nostre projecte de sensibilitzar a tota la societat catalana sobre la problemàtica de les persones amb discapacitat. Estem dient que cal canviar el xip de tota la societat. Estem avançant a passes, a grans passes sobre la integració de discapacitat. Estem traient lleis força interessants. Estem invertint molts diners en treure barreres de tota mena, ara mateix en el metro, en els autobusos. I ens manca el que caldria fer primer, que és treure les barres mentals, que la societat estigui preparada per viure en aquesta nova societat que està apareixent, en què, aquí hi ha de tot, estem tots aquí units, volem viure tots bé, recordeu, volem fer tot de tot, sempre diem que els discapacitats han de fer el mateix que la resta de la gent, i aquesta proposta és formar els nens, per començar, volem que no hi hagi cap nen a Catalunya que surti de l'ESO sense tindre formació en discapacitat, formar els universitaris perquè siguin bons tècnics i sàpiguen correctament atendre en el futur com a professionals aquestes temàtiques, formar les persones que no han tingut oportunitat de fer-ho al llarg de la seva formació anterior sobre aquestes problemàtiques, com poden ser funcionaris, món sanitari, món de l'educació. Estem dintre ara mateix de l'escola integrada i resulta que els mestres encara no ho coneixen. Cal formar també a tota la societat mitjançant campanyes publicitàries de mitjans de comunicació de masses. Cal aprofitar els mitjans públics, tots els temes de televisions, de ràdio, premsa públics, engrescar també les emissores privades, televisions privades, també volen fer petites cunyes publicitàries i petits tocs. Aleshores, amb la formació dels nens que parlaran amb els pares, parlaran amb les mares, hi ha aquest comentari que han vist aquest sketch publicitari la nit passada sobre aquesta problemàtica. Faran comentari, escolta, els sexes això, els fills això. I us puc ben assegurar que nosaltres ja ho podem això comprovar perquè portem ja molts anys formant a molts universitaris, molts nens, molts estudiants de formació professional, que el resultat és espectacular. I podem aconseguir una societat maquíssima. A Catalunya som capdavanters en moltíssimes coses. Ho hem decidit també en això. En accessibilitat ho som. Estem dient que nosaltres som molt reivindicatius en la nostra ciutat de Barcelona, que Barcelona és un exemple mundial d'accessibilitat. Volem ensenyar la nostra ciutat i ha de ser cada cop millor. I molts nosaltres no pararem fins que ho aconseguim. Aquesta cara ha sigut presentada, com diem, al president de la Generalitat, Joan Montilla, als consellers de Quim Nadal, l'Ernest Margall, la Carmen Capdevila, Jordi Aussà, el Joan Manuel Tresserres, les persones que ja ens coneixen fa temps, perquè estem col·laborant amb ell en diversos temes, volem que comencin a endegar aquesta importantíssima tasca que, jo estic molt il·lusionat i espero que ens facin cas, perquè us puc ben assegurar que el resultat serà super, super òptim. Avui ens acompanya dues persones, que és la Lourdes Arqués. Bona tarda, Lourdes.
Bona tarda.
I també la Núria Valls. Núria Valls, bona tarda.
Hola, bona
tarda. La Núria Valls pertany a l'Observatiu del Tercer Sector i ens va una panoràmica de lo que és el tema del tercer sector, que hi ha molts temes que parlar sobre l'aspecte econòmic i tots aquests aspectes. És molt important, no, Núria? El tema de... Està en ebullició sobre el tema del tercer sector.
Sí, la veritat és que hem acabat de fer, el juliol vam presentar l'estudi del tercer sector social i una de les coses, conclusions més grans és la gran rellevància que té en aquests moments el sector. Si parlem de temes econòmics, que no és el més important, però ens dona una dada de volum, estem parlant ja que el tercer sector és el 2,8 del PIB de Catalunya. Això ja vol dir coses, no?
I també em va sorprendre el número de contractacions laborals que tenim fetes, no? Estan voltant molta gent. Ja.
Molta gent. En aquests moments ja, entre totes les entitats del sector social, aproximadament som unes 100.000 persones contractades.
I ens falten moltes encara, perquè aquesta societat...
I voluntàries també, eh?
Voluntàries hi ha moltes més. Voluntàries
245.000
i no comptem moltes altres que
tenim.
Comencem per la Maria Lourdes, estàvem parlant amb la Lourdes Arqués, que és de l'associació Ajuda a la Infància Sense Recursos. M'explicaves, Lourdes, que portes una llarga tradició al món del voluntariat.
Sí, vaig començar als 14 anys, Bueno, vaig començar el Cotolengo i al col·legi pues, ens instaven a fer acció social. La veritat que tinc que agrair tot això pues, perquè vam entrar dintre d'aquest món que, pues, que fa 35 anys no era tan, bueno, no estava tot obert a tothom. Llavors, a partir d'allà, em va encantar allò del voluntariat. Bueno, dones molt, reps moltíssim més, llavors és una cosa que porto sempre a dintre. I d'allà vaig continuar amb discapacitats d'auxília. Vaig estar diversos anys d'auxília, pues, a menjador, a sortides i coses d'aquestes. I després amb nens amb càncer a Vall d'Hebron. Bueno, la vida, pues, fa 14 anys va néixer el meu fill, el petit, l'Àlex, que és discapacitat profund i et fa veure les coses pues, d'una altra manera. També abans havia anat pues, a Àfrica, Guatemala, a mil llocs a fer voluntariat. I arriba un moment que dius, el meu lloc està per ajudar la persona discapacitada pues, perquè des de la meva pròpia experiència crec que puc aportar molt. Tant com necessitat com a mare i conèixer pues, tot aquest col·lectiu. No? I des de fa pues, ara 5 anys ens dediquem exclusivament a ajudar les persones discapacitades. Estem en col·laboració amb totes les entitats perquè jo crec que treballar en grup i ajudar-nos tots pues, fa molta força.
Abans de començar el programa em comentaves que vosaltres el que feu és informar totes les treballadores socials de Catalunya pràcticament, o d'aquí de Barcelona només, o també agafeu tota Catalunya?
Agafem Barcelona perquè bueno, les informem dels programes que tenim de respir per a famílies amb fills discapacitats al seu càrrec. Llavors són sortides que fem un o dos caps de setmana al mes, a Setmana Santa i a l'estiu. Llavors pues, agafem de Barcelona i voltants, vull dir que si s'apunta algú de Lleida a Tarragona, cap problema. El que passa pues, que tindria que anar directament a la casa de colònies que contractem. Mm. Tot això pues, per un respir de les famílies perquè puguin pues, descansar i gaudir d'uns dies per fer el que vulguin.
És a dir, que us truquen, s'apunten a activitats, habitualment ara us suposo que és a colònies, perquè em deies un número important de les activitats que feu, per exemple, l'últim cap de setmana em deies que hi haurà bastantes persones entre voluntaris.
Sí, sempre anem un grup de 60 a 80 persones, portem 20 persones discapacitades amb cadires de rodes i després les que no van en cadires, doncs per nosaltres, bueno, estem molt acostumats i ja no les contem com a persona discapacitada en si, sinó pues, perquè les que portem en cadires de rodes són persones que necessiten metge i infermera, que això també ho portem. Per nosaltres, pues, una persona discapacitada que camina, que ja, no, ja és com una adaptació dintre de tot el grup, pues, perquè els voluntaris que portem tots són voluntaris. Els monitors, pues, és un grup de monitors excel·lent que molts han treballat a integració social o en altres llocs, però que coneixen molt el món del discapacitat. I després portem uns 30, de 30 a 40 joves de 14 a 18 anys dintre del programa que portem a la Fàbrica de Somriures, Joves amb Valors, que és el que dèiem abans, la necessitat de fer veure a la gent i a la joventut i als nens que no passa res una persona discapacitada. El que passa que jo com a mare puc dir que moltes vegades ningú ens ha ensenyat com tractar una persona discapacitada. Som nosaltres, amb la nostra forma de fer i amb la naturalitat que fem, que ells aprenen. Llavors, aquests nois de 14, 15, 16 anys, quan arriben a la primera sortida, veuen 20 cadires de rodes, 4, pues, 4 persones cegues, 3 síndromes de Down, per dir alguna cosa, es queden molt sobtats, vull dir, perquè mai no han vist pues, tantes persones juntes discapacitades. I ells et diuen que al cap de 2 hores... Bueno, pues que no passa res, però els hem ajudat a trencar aquestes barreres, pues perquè veuen que no passa res. Conclusió és que et diuen, pues quan veig una persona que està creuant un carrer o que necessita alguna cosa, li parlaré normal. No li parlaré com un nen petit, ni pues perquè com, bueno, tenim un voluntari que m'acompanya sempre a les xarles als col·les, que ell diu que és un, o sigui, és un Mercedes de motor, però està totalment abullat com si fos un 600, però per dintre és un Mercedes, vull dir, això els joves ho entenen perfectament, diu, bueno, continua sent un Mercedes, però em tens que conèixer, vull dir, i això és l'important, que amb aquests caps de setmana, aquestes sortides, van coneixent aquest món i arriben a vegades que diu, és que l'estic tractant, a vegades penso que, pues, que és com, una, com un amic meu, i això és el maco de la integració, no?
Lourdes, explica bé a la gent, que molta gent encara no entén el tema, la importància bàsica de les tècniques de respir, l'oxigenació de la família. Això és molt, molt important per a la persona, la família que compta el seu sí amb un discapacitat, com dius tu, un pluridiscapacitat molt sever.
Sí, a veure, Tindre una persona discapacitada a casa significa 360 dies, 24 hores al dia. Diferència entre tindre un fill amb discapacitats reduïdes o un fill normal, diguéssim, com diu la societat. Bueno, pues jo podria dir que l'Àlex s'aixeca cada dia a les 6 del matí, comença el temps que agafar, pren tot triturat papilla, no li puc posar un vídeo ja aquí te queda, sinó que tinc que estar amb ell. I són 24 hores, vull dir, és un nen que ja fa 1,65 m, no camina, no parla, portador d'otis, vull dir que et tens que aixecar a la nit doncs, 2, 3, 4, 5 vegades, moltes vegades. Si té tos, no és un fill que sents que té tos, no, doncs, quan tenen tos, doncs, a lo millor hi ha que aspirar-li els mocs, vull dir-te, hi ha atacs d'epilèpsia, és totalment, llavors, la família està, és com tindre'l sempre com teu, i a mesura que creix, sempre és que podràs separar-te una mica, però és al contrari, cada vegada és més teu, sembla com si ningú pogués fer-ho per tu. I llavors jo crec que és molt important que tenim altres fills, tenim un marit, un company, és igual, vull dir, i la família pues, també et necessita, vull dir, que som tots. Hi ha moltes coses que no podem fer, pues, anar a la platja, anar a un circ, anar a un cinema, coses tan simples amb els altres fills. Pues si tu tens un cap de setmana que pots confiar en un grup de persones, que hi ha un metge, una infermera, i que saps que tot funciona, pues pots fer moltes coses amb els teus fills o pots veure la tele o una pel·lícula que potser no la pots veure mai. Vull dir, l'Àlex mateix, quan comença el telediari, li encanta la música i es passa tot el telediari cridant. Vull dir, pues calla, Àlex. Vull dir, són petites coses, però és complicat, i hi ha tant amor que...
Podeu tornar a ser una parella, sortir a una discoteca, ballar, sopar junts amb la parella, tot això és molt important, el tema aquest.
Manel, sí. Em deixes dir una cosa?
Sí.
És que amb el tema aquest dels temes socials, no? Cada vegada ens trobem més, hi ha discapacitats, però inclús gent gran, gent que està amb malalties, molts altres sectors, que no ens adonem compte de que... L'important que és cuidar els cuidadors, no? Mm-hmm. I en aquest sentit, el tercer sector, les associacions, com la que ara ens comentava la Lourdes i moltes altres que n'hi ha, són les que fa molt de temps estan fent de xarxa per aquestes cuidadors de cuidadors, no? Mm-hmm. Per cuidar una mica aquestes persones. Perquè realment no és un tema egoista que un vulgui fer, sinó per la pròpia vida, inclús per l'estimació al fill, necessites tenir, estar bé tu per poder-li donar. Ja,
és, no? és que la qualitat de vida del fill estarà molt millor que aquesta dona, aquest home, el dia següent, després d'haver passat un cap de setmana tranquil amb el seu, retornar als seus assistents possiblement, no? Per donar més qualitat de vida a aquest nano que necessita quantitat d'ajuda.
Sí, jo recordo que a mi em costava al principi i els meus pares em van dir, si els altres fills se'n van un cap de setmana amb un amic, pues perquè l'Àlex pues va estar 9 anys plorant 24 hores, vull dir, va ser complicat, pues perquè l'Àlex no se'n pot anar 24 hores en unes colònies. Vull dir, és una qüestió de que jo tinc la sort de tindre uns pares pues, que han estat allà, m'han ajudat, uns germans, i molta gent, pues, a lo millor els hi costa molt. Jo pues, parlo amb les famílies, els intento explicar que no fem res dolent de deixar els nens dos dies. Crec que poder jo arribo més a la gent pues, perquè sóc mare i em fan cas per això.
Moltes vegades és més difícil convèncer el pare que potser el nen, perquè el nen està encantat se'ns ho passa molt bé en aquesta activitat,
sí.
Perquè no paren d'estar amb altres nanos, amb monitors al seu costat.
Per ells
no...
també és bo.
Sí. No, la veritat que
positiu.
Arriben supercontents, vull dir, és molt positiu per tots, jo crec, i més amb aquesta fàbrica de somriures que hem fet, que els joves aporten moltíssim als discapacitats, moltíssim, vull dir, és una integració total que si fem que tota la societat pues, vegi que no és tan complicat, és una qüestió de conèixer qui tens davant i com la pots ajudar i que hi ha que parlar normal.
I, Lourdes, jo crec que pots ajudar moltes entitats. Nosaltres ara mateix estem fent un curs sobre gestió d'equips de voluntari i diem que una entitat que estigui ben gestionada d'un punt de vista de captació de voluntaris, motivació i tot això, no li ha de mancar voluntaris. I moltes vegades parlem amb dirigents d'ONG i diuen no, és que per certs col·lectius ens és molt complicat aconseguir voluntaris, no? I tu sembla que ho has aconseguit els suficients, ben formats, ben fidelitzat a l'entitat i supercontent, perquè explica'm el que és la fàbrica aquest del somriure, aquestes activitats que fas de sensibilització a les escoles, als centres.
Bueno, doncs jo quan vam començar el projecte de Respir vaig creure que no era suficient donar un respir a les famílies, sinó que ja que fèiem això, el respir estava fet, això perfecte, tot bé, tot ben agafat, però jo com a voluntària volia que els joves veiessin el que hi ha i que podien aportar moltíssim. Igual que tinc voluntaris joves, també ara estic intentant entrar en la tercera edat, que crec que és una força de voluntariat increïble, perquè saben moltes coses, són molt savis els grans, jo crec. I llavors, tots junts fabriquem il·lusions, fabriquem somriures per tothom, perquè els joves aprenen molt, els discapacitats. O sigui, és un compartir i em quedava pobre, només el respir per les famílies, perfecte. Això ja ho tenia cobert, ben cobert, i sortien, i molt bé. Però han aportat tanta alegria als joves, i la veritat que ha sigut, vaig començar amb 8 i pensava, bueno, a veure si cada cap de setmana pues, tenim a 8 o 9. La veritat que a dia d'avui tenim 153, però superfidels, que tinc que escollir 20 o 30, i estem amb 40, de dir, pues, bueno, és igual, val la pena perquè aprenen tant. I llavors el que sí que ara al gener, els que ja han fet 16 anys i ja porten 2 anys amb nosaltres, faran el curs de primers auxilis de la Creu Roja, pues, perquè crec que els tenim que tenir formats, vull dir, ells ens donen, nosaltres pues, ara hem presentat aquest projecte, i després els que compleixen 18 anys el títol de monitor. Ells ens donen, nosaltres intentem sempre donar les gràcies d'alguna manera, pues, si la Creu Roja ens ofereix això, crec que tenir a sobre joves i formats amb primers auxilis i pues, bueno, fidelitzes, i ara a l'estiu que farem una sortida, hem ampliat una sortida al final de juliol, pues, tinc que escollir joves perquè bueno, s'han fet amics, s'han conegut entre ells i són gent supersana. Jo dic que els joves tenen moltíssims valors, el que passa que a vegades no troben el lloc on anar, ningú els hi ofereix coses. Nosaltres els oferim, s'ho passen bé, aprenen, les famílies encantades, tothom encantat, vull dir, jo crec que hem aconseguit alguna cosa important, i lo de voluntaris, pues sí, estic contenta perquè tenim moltíssims.
Aquests nous són molt macos, veritat, aquests voluntaris que dius, eh? Els pares, com dius, estan encantadíssims d'anar a aquests habitats perquè és un ambient sa, treus el sentiment bons dels nanos. I és el que nosaltres diem, que és el que cal treure de la joventut, perquè la joventut, com deia la Lourdes, hi ha moltes coses maques dintre. I si ho treus, és meravellós.
Sí, tinc mares que em diuen, bueno, arriba a casa i diu, he trobat el meu lloc. Vull dir, joves, a lo millor, pues, que tenien l'autoestima baixa, que, pues, que els seus germans, a lo millor, tenien millors notes, o, bueno, cadascú té el que té. Però arriben a casa i he posat la taula per 80, i rentat els gots, i fet 80 cafès. O sigui, coses que se senten superútils, perquè és el que et deia abans, la fàbrica de somriures, jo crec que és una cadena a la vida. Llavors tothom és important. Hi ha joves que el de donar de dinar a un discapacitat, a veure, a vegades és complicat i no volen. Però és que és tot una sortida cap de setmana, des dels encarregats de l'equipatge, des de posar les taules, treure les taules, netejar... Pues tot, al dematí tots portem sac de dormir. Pues ja tenim un grup de 10 joves que diuen que són els especialistes en doblegar els sacs més ràpid que ningú. Vull dir, però cadascú troba el seu lloc allà, i l'animació la fan tots junts, toquen les guitarres, les obres de teatre. Tenim un grup de 6 que ja són els enginyers, perquè fan, pues, si és Nadal, un arbre de Nadal amb tot el que reciclem pel barri. Vull dir, són petites coses, però que tothom ha trobat el seu lloc. Llavors se sent, pues, útil i content. Bueno, m'he realizado, dicen ellos, m'he realizado.
Explica'm aquestes activitats que em comentaves abans de fer cursos de captació de voluntaris en escoles i centres.
Bueno, això anem... Ara he anat... em queda ja un col·le a 11 diferents de Barcelona. Com portem 2 anys, doncs ja ara et criden i et diuen... Abans només era primer segon batxillerat, per què no dones a quart? Perquè s'han enterat d'això i també volen fer-ho. Jo parlo del voluntariat, explico el que és un voluntari. Jo sempre dic que un voluntari no és apuntar-se a tot, sinó jo prefereixo una hora al mes que dir jo faré, sí, sí, 2 hores a la setmana, no. Perquè una persona t'està esperant, aquella hora és sagrada per la persona que t'espera. Llavors, jo prefereixo dir-los, prefereixo una hora, començar amb una hora al mes, però si tu vas a un centre de discapacitats, aquells no t'estaran esperant pel passeig d'aquell dia. Pues si posem 6 voluntaris d'un col·legi, aquests 6 sou sagrats, perquè si no va un, hi ha una cadira que no té les seves mans, i vosaltres sou les mans d'aquestes persones. Pues llavors, conscienciar bé de la que és un voluntari. Un voluntari, a lo millor, molts anys aquí hem tingut, pues sí, Barcelona 92, 1.000 voluntaris. O sigui, amb el món del discapacitat, el voluntari té que haver una serietat en quant que per ells ets el màxim aquella hora que vens, t'estan esperant amb un carinyo increïble, i no pots prometre mai a una persona, jo sempre dic, demà vindrà a casa teva, demà tal, perquè el que dius, ells s'ho prenen com que és veritat, no? Llavors, pues és explicar tot això bé, el que és un voluntari, el que s'espera d'un voluntari, les normes, vull dir, formar bons voluntaris, no estoy aquí perquè tothom, jo soy voluntari, no. Prefereixo voluntaris una hora al mes però ben formats, que després ja es donen compte de tot el que reben i és que ja t'agafen més dies, no? O sigui, és explicar el que és el voluntariat i després pues, tot el que nosaltres oferim dintre de la nostra associació.
Lourdes, tot això val cèntims, encara que tinguin tot això molts voluntaris, deus tindre una infraestructura bastant important. El tema de les UDES, tens prou recolzament de part d'institucions públiques i privades o com va aquest any?
Anem cada setmana presentant projectes a tot el que surt i per ara pues, bueno, van aportant ja, clar, quan més tinguéssim més sortides podríem fer, no? Després vam tindre el llibre Jo cocino, tu pintes, que també és una font d'ingressos. El llibre íntegrament tot el que recull és per aquestes sortides. La primera edició va ser tota per la Fundació Auxilia, per la construcció de la residència, que començarem ara la primera pedra, farem una festa al març i llavors pues, bueno, AIS intenta ajudar, per exemple, perquè amb Auxilia, pues perquè amb Auxilia jo porto molts anys, és part de la meva vida, perquè amb la Fundació Hospitalitat, perquè també és part de la meva vida, vull dir, jo crec que ens tenim que ajudar tots, si no el llibre tot per AIS, tot per AIS, pues si podem fer per ajudar els altres, nosaltres perfecte, encantats, sempre coses que la gent pugui veure, perquè nosaltres som tots voluntaris i no hi ha cap treballador AIS, tot, vull dir, portem molts anys i sembla mentida que hagin fet tantes coses, però bueno, amb tenacitat i això s'aconsegueix i ens agrada molt pues, la claretat, perquè no està en el temps com per surten sempre coses rares per allà. Intentem, pues, igual que les sortides, els pares poden vindre sense avisar el cap de setmana. Els pares dels discapacitats, jo els dic que no perquè descansin, però els pares dels joves voluntaris, pues, els dic, podeu vindre a l'hora que vulgueu per veure el que fem, vull dir, perquè confien en nosaltres. I bueno, els joves col·laboren a les sortides, col·laboren pagant 30 euros, pues, perquè saben que hi ha que menjar, dinar, sopar i... I llavors el que fem amb tots els euros que hem recollit durant tot el curs escolar, la sortida d'estiu, ells saben el que val la casa de colònies de 7 dies i amb tots els diners que hem recollit d'ells es pot pagar aquesta casa de colònies. M'agrada fer-ho així perquè es donen compte de que els seus 30 euros o de la seva família, perquè alguns són joves, però que tot va directe per coses, que vegin el que costen les coses, que es donin compte de que, bueno, vinc de voluntari. Sé que sembla dur pensar, soc voluntari i a sobre pago, no? Però, bueno, tinc uns cracs de voluntari.
Tu és que estàs parlant d'un tipus de voluntariat de Lourdes que em sembla que dones molta enveja a molts representants i molts directius d'ONGs actualment a Baix Catalunya, perquè és un tema molt especial, el tema, eh?
Sí, no, la veritat que des d'AIS, primer li dèiem al Club Keepers, tenim Keepers a tot Espanya, és una red solidària de voluntariat que vaig muntar, en el qual tu et pots apuntar via mail i jo envio les necessitats. Llavors et pots apuntar si et va bé, si no, no. Però la veritat que venen gent que ni conec, però que et diuen, pues he hecho esto, he hecho lo otro, i llavors pues, fas una entrevista. Però a escoles, pues, tipus Esclar, tipus Nadis, tipus Auxilia, pues, al juliol o al juny o al maig, que comencen a fer les sortides, necessitem 4 per portar cadires de rodes. Pues està cobert tot amb els nostres keepers, vull dir-te. Pues, aquí ja és una franja de gent de 40, 50, 60 anys que no treballen i que s'apunten pues, per portar pues, a les persones, als discapacitats, pues, al Museu de la Xocolata, jo que sé, a les sortides que es fan durant aquests mesos. Tot el que puguem fer des d'AIS, nosaltres el que ens agrada és ajudar a tothom, perquè sempre dic que la força, vull dir, nosaltres sols no fem res, vull dir, no...
I, per exemple, dius, en estiu són 7 dies seguits a una colònia, o fa voluntaris per tota una setmana i alguns hi incorporen, però és molt, molt, molt complex el tema.
Sí, però tenim molta sort. Bueno, la sort que hem tingut, la veritat, aquest any és que a l'agost tenim una casa de colònies contractada, però al mes de juliol ens han deixat una casa de colònies i tot sense pagar, una voluntària, pues que... Bueno, pues que té diners i la seva il·lusió és compartir la seva casa, que caben 30 persones, tot adaptada, i ella serà la cuinera, vull dir, que més no podem demanar, vull dir, són coses que que van, bueno,
van sorgint.
Van sorgint i les tens que agafar i les oportunitats, pues, bueno, quien siempre bueno, recoge, no? Creo yo a veces.
Estàs molt feliç amb això, no, Lourdes?
Jo sí, la veritat que sí.
És maco.
Jo estic contenta, sobretot amb lo de la joventut, eh? Vull dir, lo de les famílies ho tenim cobert, perfecte, però que s'hagin apuntat i ensenyar a la societat i als joves com tractar un discapacitat, allò que dèiem, que no passa res, ajudar-los, vull dir que són persones, bueno, amb capacitats diferents, diem nosaltres, no? Pues trencar aquesta barrera és molt important, perquè ells ho ensenyaran als altres i als seus fills, vull dir, i fem una societat a lo millor una mica més oberta i no sé, més fàcil per tots, no?
Al·lucinant, Lourdes. Molt maco. Digues algun telèfon on trobar-te, si tens alguna pàgina web on puguin trobar-te, que puguin comprar aquest llibre que dius de cuina, per exemple, on poden trobar-te.
Bueno, la pàgina web, dic la fàcil, que és molt fàcil, que és yococinotupintas.com o .org o .es. Allà està el meu mail, està tot els respirs que fem, les dates, qui ens ajuda a cada sortida, pues allà estan tots els patrocinadors, tot el que ha sigut el llibre de cuina, que anirà cap a Auxília, tot ben explicat, yococinotupintas.org o .es o .com, i allà poden contactar pues, amb nosaltres. Un telèfon pues, seria el 654-244105. I, bueno, jo animo a tothom que provi la fàbrica de somriures, que m'he deixat una cosa de dir, perquè estigui més oberta la gent, també agafem el que diem estones. Estones significa, doncs, jo no puc vindre tot un cap de setmana, que a vegades els agrada a les famílies, i agafem voluntariat de pares i fills. Pares amb fills de... Bueno, és que tenim keepers de 4, 5 i 6 anys, que venen amb els pares. I llavors, a estones, doncs, jo puc vindre de 4 de la tarda a 8. Doncs llavors, coneixen la nostra fàbrica de somriures, els fills petits pues, també trenquen barreres. És una manera d'estar oberts a tothom. Vull dir, aquest cap de setmana, com a Ruga, jo crec que bueno, s'ha enterat tot el poble de que estàvem allà 60 o 70 persones fent el tren per tot el passeig durant 2 hores, però no hi ha problema. La gent et para i diu, quina passada aquests joves, o sigui, tots cantant, portant les cadires... Pues trenquem barreres només per fer el tren a tot el passeig de Coma-ruga cantant. Vull dir-te, i la gent pues, aplaudia. És una manera de veure que no passa res, que estan allà els joves, vull dir, i que aquí estem, que no passa res.
Això són passos que es van fent, eh? Són passos que vam participar també altres la setmana passada, una associació també que intentava fer l'amic amb amic, d'un a un, de dos a dos, sortint en grups, i aquests grups també que estem constituint, i el futur intentarem també... que tinguin amics aquestes persones que tenen força dificultats de relació social. Mireu com deu ser la Lourdes, que treu un producte de merchandising, que pot ser llibre aquest de cuina, i ofereix Auxília. Faltant-li, suposo, molts diners per endegar els seus projectes. Me la veig cada cap de setmana trucant a totes les empreses proveïdores de productes
bueno,
alimenticis.
Bueno, i avui estàs reunida amb Auxília per fer la festa de la primera pedra.
Déu-n'hi-do.
Tot això són coses que fan il·lusió, que una associació, una fundació tiri endavant una residència. La necessitem tots i tots som. Tots tenim que anar a una. Pues Esclat, vam fer també una obra de teatre, pues vam invitar a tots els d'Esclat, vull dir... Tot el que podem, que ens ofereixen a ells, ells són voluntaris, doncs si m'ofereixen una obra de teatre que per discapacitats, doncs ho ofereixo a totes les associacions i que gaudeixi tot, tothom. Vull dir, això és el maco. Jo poso els meus joves voluntaris per tot el que necessiti les associacions, que ells van on diguem, allà estem per animar la festa.
Déu-n'hi-do la tasca que està fent l'amiga Lourdes. I esperem que et vagi, com sempre, molt bé. Gràcies, Lourdes.
Gràcies a vosaltres.
I ara la Mercè m'ha dit que posa una cantant d'una persona, d'una noia, d'una dona, ja és gran, té 65 anys, se va sentir la teria, que és algo especial. Mireu, aquesta dona deu estar forrada de peles, no? I és una noia que té molts diners per operar-se del defecte que diuen que té, que diuen que té un nas del tot maco, que és fer-se una operació estètica, no? Pues deu tindre una autoestimació prou per mostrar-se a gust amb la seva situació estètica física, no? I aquesta dona, si us hi fixeu, transmet algo, quan l'escoltes, quan les veus, transmet algo. Es diu Barbara Streisand.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone.
leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon of morning. A street lamp dies, another night is over, another day.
Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Jo us deia que aquesta dona transmitia una veu, bueno, dels més maques que hi ha hagut en la història de la música nostra, aquest temps, perquè això és música per èpoques, música clàssica, antiga i tot això, i la música nostra, una de les millors, Barbara Streisand. Núria, novament.
Hola.
Explica una mica, que alguna gent ja ho sap, però explica una mica a la gent què és aquesta entitat, l'Observatori Intersector.
Molt bé. L'Observatori del Tercer Sector som una associació sense afany de lucre que ens dediquem a recerca, assessorar, bueno, a investigar una mica per tenir coneixement per les mateixes entitats sense afany de lucre, perquè puguin fer la seva missió de transformar la societat en condicions millors. Entenem que sense coneixement i sense investigació doncs no es pot avançar, i la nostra manera de col·laborar amb tot aquest món és, doncs, això, fent estudis, formació, assessorament. Estem oberts a tothom, tenim una pàgina web en què totes les publicacions i totes les investigacions estan accessibles, i bueno, això ens dediquem. Aquesta és la nostra vida, i aquí estem.
I la Generalitat de l'Ajuntament us demana també aquest informe, també positius en aquest cas?
Què vols dir que ens dona informes?
Sí, informes realment seriosos i bons, no alguns que es veuen per algun lloc, perquè en principi...
No, sí, algunes coses sí que fem. No, no, no estem amb aquests informes que no serveixen per res.
Exacte, és el que et deia. És el que et deia, que els teus poden ser molt positius, els vostres. I molt,
no,
molt.
Perquè saps què passa? Bueno, això... Però intentem... La nostra visió sempre és que sigui útil per les entitats. Ah. Llavors, les coses útils són útils.
Però la Generalitat i l'Ajuntament tindria que reaccionar molts dels informes que vosaltres donaríeu sobre la situació,
sí,
del sector.
Sí, alguns els fem amb ells, altres els fem amb el mateix sector, que també és al final... qui és el motor de les coses.
Vau fer un estudi profund sobre tota la situació actual del tercer sector. El tercer sector, la gent molta gent ens pregunta què pot ser el sector este dels servicis. No, és que el tercer sector, diem que el primer sector és el sector públic, segon sector, sector privat, i tercer sector, pues, ONG, sense afany de lucre, non-profit,
entitats
sense afany de lucre, que formem ja aquest sector. Explica una mica quina és la situació actual, ja ho hem comentat dos temes, un tema del 2,5% del PIB, i també quasi 100.000 treballadors. Quines altres conclusions va treure darrere d'aquest estudi?
La veritat és que ha sigut un estudi important, intens, sobre el tercer sector social a Catalunya, és a dir, sobretot els que es dediquen més a temes socials, tot això que estem parlant, discapacitats, infància, joventut, gent gran. No entraria tant el que és cooperació, per exemple, o medi ambient, sinó el tema social. I bueno, aquest estudi, que han participat més de 1.000 entitats, resolent uns qüestionaris, donant informació i tot això, ens dona una panoràmica del sector, que és un sector emergent, important, amb creixement. De l'últim estudi que es va fer en el 2003, el 2009, ha crescut molt considerablement. Per què ha crescut? Pues perquè les necessitats socials cada vegada són més grans, més complexes, perquè n'hi ha més gent que està involucrada a nivell de voluntariat i a nivell d'altres maneres en què això sigui possible, entre que tots estem construint aquesta societat. I bàsicament això, hem crescut, és un sector rellevant de la societat que fa molta aportació, persones contractades, persones voluntàries, a nivell econòmic, activitats, s'estan fent realment, s'estan atenent a molts col·lectius de persones amb necessitats, a famílies, a persones excloses, a persones amb necessitats. La pregunta seria què faríem la societat catalana sense aquest teixit associatiu, que en aquests moments té aquesta importància i sobretot també aquesta seriositat d'anar al treball. No? Estem parlant d'entitats que les entitats més grans s'auditen totes, tenen plans estratègics... Estem parlant d'una cosa que cada vegada té més rellevància, però que al final som les persones i el motor de les persones, les coses que explicava la Lourdes, el que fa que tot això sigui possible. No? Penseu que en aquests moments estem atenent entre tots... aproximadament, que això sempre és molt difícil de comptar, més d'1.700.000 persones en tot aquest teixit social. Són moltes persones que amb necessitats que en un moment o altre estan ateses pel tercer sector.
És una quarta part de la població catalana.
Sí.
I aquest sector estava mateix un trànsit de molta demanda de mà d'obra, perquè nosaltres el mateix que està preguntant el govern com aturar aquesta pràcticament sangria que hi ha d'aturats actualment,
sí,
molta part de la inversió que es pot decidir podria anar a aquest sector, però nosaltres som demandants, som els que tenem, els que necessitem actualment, que us parem de seguir dels directius, dels professionals del món social, psicòlegs, pedagogs, som un sector molt demandat de mà d'obra.
Sí, som un sector amb capacitat de generar ocupació. També hem de veure com es despleguen les lleis de dependència i serveis socials, però en principi, la llei de dependència el que portarà és més persones puguent treballar amb necessitat de cobrir més necessitats socials. Per tant, en aquests moments estem en un moment d'emergència, d'emergent d'ocupació, de creixement. Però també és veritat que som un sector, una part, no totalment, però n'hi ha una part que està lligada, per lògica, a finançament públic, i haurem de veure també tot el retall de pressupostos, al final, si té realment una concreció en temes socials o no. No? Això també serà un tema de... Més que d'aquest any, doncs, haurem de veure els propers 3 anys a veure què passa amb això.
Fa uns anys hi ha entitats que estan molt professionalitzades, hi ha les multinacionals, inclús, que molts les coneixem, no? Les Intermón Oxfam, Amigos Sin Fronteras, Creu Roja, etcètera. Però hi ha uns anys que l'administració es va empantar, a les que eren mitjanes i petites, a professionalitzar els càrrecs directius i també els professionals de les entitats. No? I ara ens ha agafat la crisi del mite. Com ha mirat el tema com està actualment?
Nosaltres vam fer un debat bastant important amb bastanta gent del sector sobre el tema de la crisi i una mica això, no? Com impactarà la crisi a les entitats? Vale? És veritat que les entitats aquestes que tu dius mitjanes, que estaven amb evolució de créixer, són les que poden patir més la crisi. Les grans estan més consolidades, les petites doncs van fent, sobretot a nivell local i tal, van fent la seva feina i tal, però sí que hem de veure aquestes mitjanes què passa. Hem de, com diuen els que en saben, de fer tota crisi una oportunitat, i hem de veure de totes les entitats aquestes si realment el creixement per què. No créixer per créixer, ni professionalitzar-se per professionalitzar-se, sinó realment què és el que estem fent, quina és la nostra missió, a quin col·lectiu estem atenent, quines entitats poden col·laborar més, fer xarxa, no cal que tothom repetim les mateixes coses. Haurem d'aprendre una mica a com treballar per veure com fer els recursos al final més eficients.
Mm-hmm. Aquestes entitats mitjanes que diu que han progressat continuen tenint el problema històric del finançament públic, perquè bueno, algunes d'elles doncs, van tindre un finançament bastant interessant els últims anys, perquè amb això de la responsabilitat social corporativa algunes empreses va començar a entrar a certa forma de finançament per les entitats, però el sector públic ara mateix ens està tornant quasi tots bojos perquè continua pagant l'últim d'any, i clar, nosaltres fins al mes d'octubre o novembre ara mateix, tots nosaltres, i encara no hem cobrat ni un sol euro del finançament d'aquest any 2009, i sàpiga, és una cosa curiosa, resulta que has d'acabar l'any anterior amb dèficit o poc benefici, perquè si entens molt, l'any següent no et toca subvenció, això sabeu, que va així, eh? I clar, la subvenció arriba al mes d'octubre o novembre, i com aguantes? Perquè, clar, les entitats han de pagar els salaris, els lloguers i la llum i l'aigua des del mes de gener. Això ho feu un informe, ho feu un informe perquè la sanitat, els serveis públics...
No, ara... Nosaltres que treballem molt amb la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que és una mica la plataforma que aplega totes les entitats, totes les federacions que treballen amb el tema social, és un dels temes que ens estem plantejant d'estudiar per poder fer incidència política. És a dir, per poder parlar amb la Generalitat i dir, escolta, els plaços que heu dit són aquests, està passant això, quin és el tema? Perquè realment això és una dificultat. Jo sempre dic que si féssim un estudi dels interessos que estem pagant tots als bancs i això ho repercutim a nivell social, realment tindríem més recursos, perquè realment què vol dir? Que totes les entitats doncs, tenim pòlisses de crèdits, línies de crèdits, i al final tot això es fa fent una bola. També és veritat que s'està avançant poc a poc, però s'ha d'avançar encara més, i tots fent força ho aconseguirem, amb què n'hi hagi convenis més que subvencions, és a dir que...
Ja ha començat una miqueta.
Exacte, que els acords no siguin cada any i renovar cada any, sinó poder fer més a 4 anys...
Plurianuals,
4 anys, tot aquest tipus de coses que ens han d'ajudar més a resoldre tot aquest tema del finançament. Però sí que és veritat que en aquests moments el desfase entre quan s'ha de pagar i quan es fa real és un problema que està afectant a totes les entitats.
I un tema que em va agradar l'altre dia escoltar el Jordi Aussà, el nostre conseller de governació, quan va fer entrega de les 81 convenis plurianuals que va fer allà a la Casa del Mar, de que la contractació de serveis socials es farà abans de les entitats del sector que no pas entitats capitalistes.
Sí, aquesta és la idea. També s'està des del sector lluitant molt perquè s'entengui realment això, no? Quin és el valor afegit de que aquest tipus de serveis els facin les entitats sense ànim de lucre? Què vol dir? Que una entitat que a més de fer aquell servei amb òptimes qualitats, és a dir, això no vol dir mai que ha de ser una coartada per no fer les coses ben fetes, li afegeix tota una sèrie de valors, com pot ser l'entorn, el treball amb els altres, el voluntariat, la sensibilització a la societat, tot això que abans la Lourdes parlava, que tot això és un valor afegit com a societat i que, per tant, si com a govern volem un tipus de societat determinada, haurem d'apostar per aquest model.
I molt estalvi econòmic, també.
Tampoc hem de jugar amb això, eh? No vol dir que ho facin les entitats del sector ha de ser més barat que ho facin les empreses. No ho estem fent bé, perquè en definitiva al final l'usuari últim o el beneficiari o la persona que s'atén ha de tenir un servei d'altíssima qualitat. Però les entitats del sector, perquè treballen amb valors, per missió, perquè el seu objectiu no és fer diners, sinó fer la missió que estan fent, aporten una sèrie de valors, inclús aquella persona, que ho fa millor. No mai ha de ser per abaratir els costos, sinó ens estaríem equivocant. Una persona, una vegada fent una entrevista, sempre em deia, farem les coses ben fetes quan aconseguem que aquella senyora gran que està en una residència noti quan està en una residència d'àmbit privat o noti quan està en una residència gestionada per una entitat sense afany de lucre i que el tracte és millor. Quan haguem aconseguit això, és que realment estem fent les coses ben fetes.
Però és el que et deia, nosaltres, per exemple, que estem treballant amb SECs, hem detectat que, per exemple, en l'àrea d'acompanyament, que és l'àrea de la solució total de la independència nostra, perquè nosaltres no som tipus greu de independència, no som ni tipus 3-2 ni 3-1, som ben bé 2-1 potser, ens va molt millor l'acompanyament per part de voluntari que no per part professional. El voluntari mai ens ha fallat, mai arriba l'hora, la relació és moltíssim més maca, i quan agafem professional, doncs, fins a com a mínim, són empreses molt... bueno, no ens acaba d'agradar, perquè tenen poca estabilitat en el personal, molta mobilitat en el personal, poca formació, per exemple, cosa que els nostres voluntaris són meravellosament formats tots ells. I et dic, nosaltres estem molt per aquesta tasca i recolzarem el tema de lluitar per al tema aquest, no? El tema del 0,7% d'Hisenda se sap per fi si ve cap a Catalunya, perquè encara ningú m'ho ha sabut dir, ni tan sols en alta de la Generalitat m'ha sabut dir si en aquest nou estatut, o com va el tema? Si
bueno, la veritat és que va haver-hi un intent, tu sabràs també, Manel, i molts dels que ens escolteu, al govern perquè tornés, té que veure amb les caselles que tots fem quan fem la declaració de renta, aquests diners els recapta l'Estat. N'hi havia una part que va a les comunitats autònomes, amb una repartició que en algun moment també s'ha dit que hauria de ser més gran, però va haver-hi un intent per part del govern i d'alguns partits de que això solament anés a entitats d'àmbit estatal. Vale? Això en el seu moment es va paralitzar i està aquí parat, per tant està igual que els altres anys. Hem de veure com evoluciona això. En aquests moments està com altres anys, que vol dir que n'hi ha un tant per cent que va a Catalunya o amb altres comunitats autònomes, però n'hi ha una part important que es queda a l'Estat.
La proporció d'accents va i el que retorna, com altres temes també de Catalunya,
és molt menor del que recull.
És molt sangrant.
Aquí a Catalunya, entre altres coses, perquè les entitats també han fet bastanta campanya i per sensibilització i tal, és de les comunitats autònomes que recapta més diners per aquest concepte.
Un altre tema que ens preocupa molt és ampliar la nostra base social i la participació de la ciutadania pertanyent a aquestes entitats, que és per mi el tema més important, i que estic ja, porto moltes converses fetes amb gent de la sanitat pública i dient, escolta, sisplau, feu que els vostres metges, és que dius les coses i veus que són bones, i veus que no et fan cas, no? Parlant amb els directius de sanitat, els deia, escolta, miri, faci, sisplau, faci cursos de formació, els fem nosaltres, si vol, ho fem gratuïtament i el que sigui. Tu també estaries per fer, no, Lourdes?
Jo sí.
Lourdes, també ho faria. Escolteu, que el metge, a part de diagnosticar que mira, vostè és un diabètic, vostè és un senyor que pateix una malaltia coronària, mira, li faig una fotocòpia del llibre que existeix, que està fet totalment, que és la guia pràctica d'entitats de Catalunya, on que per malaltia i discapacitat estan relacionades les entitats que treballen en cada una de les àrees. Tu veus diabetes, doncs tens no sé quantes entitats a Catalunya de diabetes, càncer, no sé quantes n'hi ha, ceguesa, tantes, no? I li fa una fotocòpia d'aquesta fulla, que li correspon a aquesta per un alfabètic, i li dona al pacient. I vostè busqués la vida. No n'hi hagi que ens trobem pacient que després de 5, 7, 8, 9 et venen, escolti, porto 7 anys sense saber on trobar-nos, què més? És a dir, cal fer moltes projectes en aquest aspecte.
Sí, realment, perquè moltes vegades el que passa és per desconeixement, no? I hem de veure entre tots plegats, a part de fer les coses, els serveis ben fets, donar atenció, també com mobilitzem a la societat. Però aquí, al final, també els que tenim la responsabilitat som les mateixes organitzacions, que hem de veure com arribem a la gent.
Tenim molt pocs recursos, a dir, estem dedicant...
Mira la Lourdes sense recursos, sí, quantes coses fa. Sí, tots, no tots són recursos.
Tots expliquem, però mateix, el tríptic, a mi m'acaba d'arribar una factura de 8.000 euros per tríptic només.
No, però a vegades és això, anar a xerrar amb la gent, aquesta xarxa de voluntariat, que és com una taca d'oli, que a vegades va fent més gran, per exemple, abans... La Lourdes ha dit una cosa important. Ara, en aquests moments, tenim molta gent gran amb moltes ganes de fer coses. I que moltes vegades som les mateixes entitats que no sabem trobar-los al lloc o on. Aquestes coses són les que ens ajudaran més a fer base social que potser tríptics, que també s'han de fer, o altres coses. Explicar aquest jove que ha anat amb aquesta activitat i li explica als de la seva classe. Les famílies donant exemple amb els nens, els que farem. Hem de veure com mobilitzem a la gent. I com al final a la gent li és útil participar en aquestes coses, perquè tots tenim el temps que tenim. Som una societat en què ningú ens sobra el temps. Farem les coses en què ens motivin, que ens il·lusionin i que ens siguin útils per nosaltres i pels altres. No? I bueno, aquí la base social és el més important, perquè per moltes associacions que fem, si darrere no n'hi ha gent, subsentar-les no té cap sentit.
i fer veure la gent que pertany a les entitats positiu per ells mateixos, perquè la quota que tenim són sempre bastant baixotes, són de 50, 60, 80 euros més o menys per any, no per mes, per any, no. 60 o 50 o 80 euros l'any, no? I que les avantatges socials que reben són importants i com a mínim lluitaran per un tema que els hi afecta. Clar. És a dir, si tu, per exemple, ets una persona cega, què menys que dedicar a una entitat del sector de la discapacitat visual per intentar que es potenci la investigació i totes aquestes temàtiques.
Realment. I la incidència, les lleis, per què n'hi ha lleis a favor de la discapacitat? Perquè hi ha hagut molts anys, durant molta gent, famílies i tal, que s'han organitzat amb entitats per poder fer propostes. Clar. Sense això... Som els no n'hi haurien aquestes avantatges.
Ara mateix amb discapacitat estem fent la llei d'accessibilitat, estem mantenint reunions amb els polítics, amb els tècnics ara mateix, el tema de la llei del gos pigall i de gos d'assistència, que és un tema que ens afecta a nosaltres, discapacitat visual, per exemple, i ahir estem tots nosaltres discutint ara mateix les barreres. Si una persona no s'hi troba un andamiatge ara mateix una mica protegit, és per nosaltres, perquè ells no ho feien fins ara, ho fan perquè nosaltres portem dies i dies insistint.
Això Núria... és potser el que hem de transmetre, no? Explicar les coses que es aconsegueixen, no?
Quins projectes teniu ara mateix per endavant? Quins que esteu començant
bueno,
a fer?
Tenim uns quants.
Ja en el cap.
L'anuari aquest, que l'hem presentat, però clar, per nosaltres ja té una continuïtat, es farà cada 2 anys, per tant ja estem començant a preparar el següent perquè tinguem dades evolutives, que això és molt important. Estem treballant temes també amb joves, d'emprendiment social juvenil, com les joves s'organitzen per fer coses, per també veure les coses positives de la joventut. Estem fent temes d'això, dels cobraments i pressupostos de la Generalitat, estem fent temes de banca ètica, bueno, estem una mica fent moltes coses de transparència i rendició de comptes, i ara mateix estem d'aquí pocs dies, tenim una reunió també amb molta gent del sector per parlar d'un tema que creiem que junt amb la base social també és molt important, que són els òrgans de govern de les associacions, no? Mm-hmm. I de les fundacions. Què passa? Quin ha de ser el motor? Què passa amb els òrgans de govern?
I que et facis un control més exhaustiu, possiblement, no? Perquè els controls no són els adequats encara, no, Núria?
No, bueno, els controls i també entendre què vol dir formar part d'un patronat, què vol dir formar part d'una junta directiva, quines responsabilitats s'assumeixen, què vol dir tot
però
això.
Els que treballem amb bona fe, i d'aquests hi ha moltíssim... Que
la majoria.
Surt, no, un 99,99%. Exacte. Que surti un pobre millet que faci aquestes coses, mira, surt cada no sé quants anys i una circumstància molt...
És una llàstima, eh? És una llàstima
perquè la gent generalitza, la gent diu, no, és que el tercer sector, no sé si puc fer aquesta aportació al tercer món, perquè igual arriba a la meitat... Escolti, comença a posar una miqueta i arribarà una cosa.
Però si és nosaltres... veritat que com a sector també hem de veure aquestes... pràctiques, com posem les bones pràctiques davant, perquè és veritat que una cosa com aquesta t'impacta per tothom.
Mm-hmm. Mm-hmm. Però que, jo el primer dia que vaig fer aquest programa de ràdio, primer de tot vaig dir, mireu, el sector nostre és preciós, meravellós. Trobem sempre com la Lourdes, ara mateix, fixa't, una persona amb un fill afectat que ja té prou feina d'estar amb el seu nen i a més pots dedicar els caps de setmana i tot això. Però, escolti, això és societat, eh? I en tot ambient social hi ha gent meravellosa,
clar,
el nostre sector molt més que uns altres, per cert, moltíssim més que uns altres sectors, però escolti, hi ha ovelles negres aquí, eh? hi ha pomes podrides.
Sí, però fixa't a vegades que en una empresa, quan passa ni algun problema, ningú diu, és que tots els empresaris són iguals, no? I aquí a vegades ens passa, quan hi ha una entitat, que pel que sigui hi ha hagut males pràctiques, és, ostres, que aquest sector no el controla ningú, s'ha de controlar... La majoria de gent, les coses s'estan fent amb molta qualitat, molt bé, ni rigor. Però també és veritat que com a sector tenim un repte important, que és la responsabilitat, la transparència, la rendició de comptes.
I estem per això. Mireu, ara mateix que deia la banca ètica, la Núria, què més dona tindre els diners a un banc capitalista on resulta que paguen un sou a un senyor de quasi 3,52 milions, no sé quant, que posa una banca ètica on que saps que els diners et donen pràcticament el mateix tipus d'interès que en aquest altre banc, no? I a més saps que aquest senyor no invertirà ni en armament ni en coses... No, que no ens agrada a molta gent. Lourdes, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Núria, a continuar treballant.
Encantada.
I com mateix
ja
que
Lourdes,
la Lourdes també a continuar treballant. Amics, amigues, fins al diumenge que ve. Ens veiem. Fins altra. Adéu.